comunicats amb les seves reivindicacions.
11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Al dia, amb Marta Garau.
Són les 11 i 4 minuts, en 73a i darrera hora de programa, fent ressò que avui és un dia important també, un dia marcat en el calendari, és el Dia Mundial de la Dona i la Ciència, Joana.
Així és, segons dades de l'Estudi Científiques en Xifres 2025, la presència de dones investigadores de l'estat espanyol continua sent una assignatura pendent, especialment al sector privat. La mitjana de científiques se situa ara mateix en el 39,6%, només un punt per sobre de la xifra de fa 10 anys. Únicament a l'administració pública s'ha aconseguit la paritat de gènere en l'àmbit de la recerca, amb un 50,5% de dones. Molt per davant del sector privat, o només hi fan feina un 31,2% d'investigadores.
Sí que és veritat que són xifres molt cridaneres i que tant de bo puguin ser superiors en el futur, que hi hagi més investigació i, sobretot, que sigui més igualitària aquesta xifra entre homes i dones, Xisco.
Així és, i nosaltres precisament en volem xerrar amb una dona científica, la Margarida Miró. Ella és docent en el grau d'infermeria de la Universitat de les Illes Balears i també en altres postgraus universitaris, i ella fa recerca qualitativa, anàlisi també qualitativa de dades i teories crítiques en la recerca en salut. I ja la podem saludar. Margarida, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Xisco, molt bé.
Encantat de saludar-te. I el primer que te volia demanar és què significa per una dona científica com tu celebrar un dia com avui, aquest del Dia Internacional de la Dona i la Nina a la Ciència.
Bé, jo crec que és un dia de reconeixement, no només entre les dones i entre qui fem ciència, sinó a la societat en general. Crec que cada vegada hem de prendre més consciència d'on encara tenim reptes, on hi ha encara desigualtats, i, per exemple, aquesta és una. Per tant, jo crec que recordar, que tothom recordi que aquesta és una, doncs és una qüestió que hem de resoldre entre tots, de forma col·lectiva, i doncs és això, un dia per fer visible i per fer reconèixer i per fer també precs, per fer també...
Reivindicació, clar que sí.
Això mateix.
Margalida, mos agradaria saber com vas descobrir tu la teva vocació científica, i no sé si darrere hi va haver alguna figura femenina, no?, que te va inspirar.
Sí, bueno, jo he de reconèixer que vaig començar... Jo els dic als joves quan anem als instituts aquests dies, no?, que jo no he tingut des de l'inici aquesta... idea de ser científica, sí, de ser infermera. I llavors és dins el meu àmbit de pràctica assistencial primer i després docent a la universitat, doncs se me van començar a plantejar preguntes i qüestions que no estaven resoltes i que per mi com a professional eren doncs important de resoldre. I aquí va començar aquesta corolla de la necessitat de cercar preguntes fonamentades per poder donar una millor atenció, per poder millorar el sistema de salut, per poder millorar la docència en els estudiants. Doncs va sortir de qualque manera formant part al llarg de la meva trajectòria professional i vaig tenir moltes referents. I jo crec que això és una cosa determinant, no és vera? Veure com altres persones que tenen en comú amb tu certs determinants, en aquest cas com per exemple gènere, doncs te fan de mirar i veus que elles també ho han atrevessat d'una manera similar i que hi han lluitat també, i que tu hi arribes ja amb avantatges, però que encara hi ha molt per recórrer. I això, jo crec que és fonamental tenir aquests miralls.
Parlant de xifres, que és vera que aquestes que compartim amb els espectadors, un 30% dels investigadors són dones a Espanya, corresponen al sector privat, perquè el sector públic, aquesta xifra és vera que és superior, pràcticament parlant de la meitat, la qual cosa és, jo crec, molt positiva, tot i que encara falta temps, falta inversió, investigació, encara queden reptes, en aquest cas, Margalida. Però quin consell donaries a una dona, Nina, que ara ens escolti, que li fascini el món de la ciència, de la investigació, que saben que no es fa fàcil, que la carrera serà llarga, però tu què li diries des de la teva experiència?
Ah, jo diria que el món necessita la veu de les dones, que la societat necessita en distintes àrees de coneixement que les dones hi aportin veu, perquè cada un de nosaltres veu el món des de perspectives situades, des de formes distintes d'analitzar la realitat, són capaços de formular inclús preguntes que no tothom se formula de la mateixa manera. Per tant, el món, per ser millor, encara que no sembli naïf, per poder millorar-lo, per poder transformar-lo, necessitem que persones diverses, també dones, per tant, formin part per poder generar, doncs, per poder generar un nou coneixement de formes distintes, no? Que els hi diria? Que fessin sempre la vida el que els emociona i el que els commocioni en tot moment, però que si pensen en fer de qualque manera carrera científica i no només dins els àmbits tecnològics, la salut també. En el cas de l'infermeria, que és la meva àrea, encara que és una àrea feminitzada, és una disciplina, una professió feminitzada, dins ella, qui ocupen llocs de lideratge, de grups de recerca, qui lideren grups de recerca, qui no tenen majors recursos i finançaments, encara són homes. Per tant, jo animaria a nines, dones que vulguin dedicar-s'hi, que és necessari, que el món necessita, perquè el món sigui més just i més equitatiu, que elles també hi aportin la seva mirada, no?
Clar, Margarida, darrerament s'ha estudiat molt el biaix de gènere en el que són les ciències i seria parlar com a molt de noms. Jo he estat fent una mica de recerca i se parla de l'efecte Matilda, per exemple, que és de la invisibilització dels èxits de les dones científiques, que és que si ho fa una dona sembla que és un èxit com a més petit, no és tan digne de premi, no és tan digne de premi Nobel, o, per exemple, la síndrome de Gentel, que tu que te dediques al món de la sanitat deus tenir per mà, que és que normalment quan se fan estudis s'agafa models d'estudi homos, i clar, encara que vulguem, homos i dones poden ser iguals en moltes coses, però tenim cossos diferents, i també de vegades s'ha comprovat que alguns medicaments, i sobretot algunes cures, no són tan efectives per a les dones, perquè bàsicament no ho ha estat subjecte d'estudi. Tot això és un tema que s'hauria d'anar superant a poc, però que encara és allà latent, com aquell dinosaure del conte de Monterosso, que les dones, quan vos despertau, sempre el trobau allà, encara que un dia te'n vas a dormir contenta perquè dius, han fet una passa, però te despertes i dius, però el món no ha canviat tant.
Totalment d'acord, Xisco. I els dic que els estudiants, des del primer grau, des del primer curs del grau i sobretot a qui se dedica ja i fa màster i doctorat, necessitam encara cercar, o sigui, prendre consciència, visibilitzar-ho, denunciar-ho i trobar formes alternatives de fer. Perquè és vera que l'estatus quo és aquest i sembla que hi ha, que depèn de qui parla, té més autoritat, que depèn de quins tipus de projectes d'investigació o fenòmens que s'investiguen tenen més autoritat científica que d'altres. I això ho han d'anar trencant, perquè el món necessita començar a parlar, per exemple, de cures de persones cròniques a casa, necessita parlar de com la salut mental i emocional de joves i qüestions que tenen que veure amb el quotidià, qüestions que tenen que veure en la cura, qüestions que tenen que veure en la part femenina de veure el món. I amb això no estic parlant només que ho puguin fer dones, qualsevol persona, qualsevol identitat de gènere, però aquesta part femenina de veure el món és necessari, i és necessari plantejar-se preguntes i investigar-la. Per tant, sí, encara hi ha molt de biaixos. Per tant, depèn de qui parla, depèn de qui publica en primer lloc, depèn d'on publiques, depèn de què investigues, doncs és com si li donàs un valor distint, encara.
Dia mundial, idò, dia per recordar-ho, crec que anaves a
apuntar. No, anava a dir que tant de bo això se reverteixi i deixi de ser així, perquè per ventura hi ha moltíssimes dones que estan darrere d'una investigació importantíssima i només per ser dones, només per...
No surt a la llum o no se coneix.
No se li dona tanta repercussió i jo m'agradaria que qualque dia la meva filla pugui veure un món diferent, un món com d'Anna Margarida, amb més veus de dones.
I tant de bo que aquest dia arribi aviat, que no sigui en dècades. Per això, els dies mundials serveixen precisament per recordar, per donar un toc a tothom, que ho tingui present. Estem molt agraïts en aquesta reflexió que han fet d'aquesta nota en el calendari per recordar que encara manca temps i marca esforç perquè tot pugui ser igualitari. Margalida Ramis, moltes gràcies. Margalida Miró, perdoneu.
Gràcies a vosaltres.
Disculpa.
No passa res, gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies. I és vera, que sempre ho tenim interioritzat d'alguna manera, però si no existeixen aquests dies, a la fi passen desapercebuts i el manco que tinguin aquesta finalitat, no? La de la reivindicació i la de l'aposta per un món millor. Anem a parlar, no deixant de banda, en aquest cas no la ciència, però sí la salut, perquè avui volem abordar una qüestió, jo no l'havia escoltat mai, la veritat, ho he de confessar, no sé si vosaltres sí, però és el que es coneix com a Botox, el tractament de cirurgia estètica, el tractament per intentar guanyar anys, no?, al temps, o joventut al temps, però parlam en concret de Botox preventiu.
He perdut la sort en un minut, el sol al nord i al sud, el temps que no he tingut, el temps que no he viscut. Però no he perdut les ganes...
I doncs resulta que el Botox ja no només és un tractament per suavitzar arrugues marcades. Cada vegada més s'utilitza com a eina preventiva en persones joves, atenció, d'entre 25 i 35 anys, que encara no presenten línies profundes d'expressió. Es tracta d'aplicar microdosis de toxina botulínica per modular el moviment muscular i evitar així que les arrugues, aquestes d'expressió, s'acabin fixant amb el temps, tot intentant mantenir la naturalitat del nostre rostre.
Una tendència que creix impulsada en part per la pressió estètica i l'impacte constant de les xarxes socials. Però no tota la comunitat mèdica hi està plenament d'acord. Hi ha professionals que reclamen més estudis a llarg termini i insisteixen en la importància de la personalització i també de la prudència.
Volem saber, primer, què és exactament això del Botox preventiu, com s'aplica, quines funcions té i repercussions també, i per això ho analitzam amb el nostre metge de capçalera, José Manuel Valverde, qui ja saludam. Doctor, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el...
Mira, lo primero que hay que hacer...
Me permeti, doctor, que incorpori una nova veu, sí. I ara tot d'una li dono un pas, però també per abordar aquesta qüestió i sobretot, no, per tenir els diferents punts de vista, vull saludar també el cirurgià plàstic Alberto Morano. Doctor, també, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ara sí, començam a escoltar diferents visions sobre aquest Botox preventiu. Doctor Valverde, el seu torn, endavant.
Sí, me parece que no va a haber muchas versiones porque me parece que ese señor que va a hablar conmigo va
a tener una opinión bastante, exactamente,
bastante parecida. Mira,
yo creo que dins els termes mèdics crec que sí. Tenim un acord en quant s'ha d'emplear aquest medicament.
Exacte, exacte. Anem per parts, idò, si vos sembla. Venga, doctor Valverde, endavant, i després el doctor Morano.
Sí. Hay que empezar por decir o por explicar a la gente que el Botox es la toxina botulínica, que es eso de la que se producía cuando te tomabas una lata que estaba hinchada y tal, es una enfermedad que paraliza la musculatura y que puede ocasionar muerte por parálisis respiratoria. Exacto. Entonces, esto que paraliza los músculos, paraliza la conducción nerviosa que hace que los músculos se muevan, se utiliza, entre otras cosas, se utiliza para más cosas, se utiliza en migrañas, se utiliza en varias patologías, pero se utiliza fundamentalmente con la idea de que si paralizas el músculo que mantiene una arruga, pues esa arruga desaparece. Vale, se hace, probablemente es el procedimiento estético que más se utiliza actualmente, ¿vale? Cuando lo hace un profesional formado, porque la anatomía normalmente se utiliza en la cara, la anatomía de la cara es muy compleja, pasan muchas tuberías y muchos nervios y muchas cosas por ahí, entonces no se puede poner en cualquier sitio, quiero decir, tiene que ser un profundo conocedor de la anatomía el que sea capaz de inyectar eso, ¿Vale? Entonces, hasta ahora se utilizaba fundamentalmente para personas ya mayores que tenían arrugas, quitarle las arrugas con la idea de que envejecimiento es equivalente a arrugas. Vale, ahora, la última tontería es gente a la que todavía no le han salido las arrugas, pretender que con microdosis de toxina botulínica podamos evitar que el día de mañana tenga una arruga en determinada parte. Desde el punto de vista conceptual es una estupidez, porque quiero decir, ¿dónde te pincho? Yo no sé por dónde te van a salir las arrugas, con lo cual, ¿dónde te pongo la
arriba?
¿Dónde
te
pongo el botox?
Claro.
Aunque sean, claro.
Arribat en aquest punt, doctor Valverde, per traslladar ara aquest argument del doctor Morano. Deia, el doctor Valverde ha explicat el que és el botox, s'aplicava fins ara a persones que tenien una edat, però ara se comença a aplicar com a de forma preventiva. Doctor Morano, això està passant. Hi ha gent jove que diu, o que no sé si per desconeixement, però diu, vull aplicar-me com si se pogués prevenir el pas del temps. Això li està passant, per exemple, a vostra consulta?
Bueno. Bàsicament estic d'acord en tot el que heu dit, sobretot estic molt d'acord en tota l'exposició prèvia a la intervenció del
doctor Valverde.
Des doctor i la vostra primera intervenció, no? I també, bàsicament, estic totalment d'acord en les apreciacions del doctor. Però també m'agradaria puntualitzar qualque cosa. Efectivament, és una toxina botulínica que amb unes dosis invasives i dosis altes i d'intoxicació poden produir alteracions greus importants fins arribar a la mort. Però no oblidem que és un medicament. I com a tal medicament s'ha d'emplear a les dosis adequades, en el temps adequat i a l'anatomia que pertoca. Per exemple, també tots sabem que medicaments com la penicilina se va treure d'un hongo casualment. Altres medicaments, com per exemple simplement una simple aspirina, si un emplea unes dosis excessives, també pot produir una mort per hemorràgia sanguínia. Amb això vull dir que el tractament del resultat d'una toxina botulínica ben aplicat depèn de la dosis aplicada, depèn del múscul aplicat, i s'emplea a molts àmbits de la medicina, no només en medicina estètica. És a dir, és perillosa la toxina botulínica? No és perillosa si s'aplica correctament. És perillosa la penicilina o l'aspirina? No, si s'aplica correctament. Per tant, en la dosi nosaltres podem alterar aquesta actuació de la toxina botulínica i no xerrar o parlar de paralitzar la musculatura, sinó de relajar la musculatura. M'agradaria transmetre una idea de que precisament, davall el meu concepte, la toxina botulínica ben aplicada és inclús preventiva. És a dir, per jo, la màxima aplicació, la millor aplicació, és quan s'emplea en persones en pla preventiu. I això pot ser des dels 25, en els 35, en els 40 o 45. I m'agradaria dir que precisament en persones majors, adultes, que ja tenen la rua marcada, és a dir, que ja tenen la rua, diguem, la pell ja està, la rua està profunda, ja no és una rua estàtica, sinó que és, vull dir, una rua d'expressió, sinó que ja està implantada perquè la pell ja, diguem, que s'ha romput. En aquest casos, la toxina botulínica, per molt que relaxi el múscul, la rua, si és profunda una persona d'edat, inclús ja, jo diria que no és lo seu, no és lo més indicat. En canvi, si una persona, quan té molta expressió i comencen a marcar-se les línies, però no estan dibuixades ja a la pell, no estan marcades a la pell, és que quan aquí nosaltres podem obtenir un resultat preventiu, que no és necessari que se posi habitualment, però és el mateix un exemple molt clar. Si nosaltres tenim una tela de cotó, una tela de tergal, una tela, un diari, un paper, i estem tot el dia en moviment i se rua, aquesta tela s'arribarà a ruar una camilla, per exemple, no? En canvi, si se camia pues li poses o evites que se vagi arruant, igual que se pell, evites que se vagi fruncint habitualment, i en les dosis correctes, pues farà que la implantació, o sigui, incrustació de la rua, se faci profunda i tinguem un aspecte pues, més saludable.
Clar, però implica l'aplicació a persones més joves. Torn sí. Per al doctor Valverde i ara ho reprenem tot d'una. Doctor Valverde, respecte als arguments del doctor Morano de l'aplicació del Botox com a mesura preventiva o que té efectes diferents quan la persona és jove.
Bueno, si ja hi ha un inici, ja hi ha una... Sí. Una... presunta arruga en una parte, a lo mejor, pero hay que tener en cuenta una cosa. Primero, el envejecimiento cutáneo es un proceso complejo, claro. ¿Vale? Que depende de muchas cosas y que tiene mucho que ver con la genética, con el estilo de vida, con la exposición solar o con el tipo de calidad cosmética utilizada. No solamente depende de las arrugas, ¿no? Una, esa imposición, que además generalmente ocurre en el caso de las mujeres, ¿no? Esa exigencia prácticamente, bueno, influida por los medios de comunicación, por las redes sociales, por los influencers, esa exigencia de la permanencia en un estado juvenil durante toda la vida es una exigencia estética absolutamente incumplible. Creo que, bueno, deberíamos de relajarnos un poco y que alguna arruguilla o un poquito de pelo blanco o alguna cosa de estas tampoco pasa nada. Es tolerable en varones y debería de ser más asumible también en mujeres, ¿no? Es curioso cómo nosotros podemos permitirnos el lujo de tener arrugas.
Sí. Si me permites, doctor, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? No, quizá no me he explicado bien en el sentido de que el envejecimiento de la piel, por supuesto, es inevitable, ¿eh? Y depende, pues, de la genética, de la vida, de las costumbres de cada uno, de los hábitos de vida saludables, que es lo que más indicamos nosotros que debe seguirse, ¿eh? O sea, que tenemos un concepto muy, muy de acuerdo. Simplemente pues añadir que el empleo de la toxina botulínica siempre bien recomendado, porque os aseguro, doctor Valverde, que muchas veces a nuestros pacientes les indicamos que no tienen que hacerse según qué cosas.
Yo Alberto,
sí, el envejecimiento, Alberto, es digno.
En cualquier caso, si yo... Exacto.
Y si uno tiene que tener el pelo blanco, tiene que tenerlo. Y si tiene que tener alguna arruga, hay que tenerla. Por eso yo decía... Sí, pero un segundito. Por eso yo decía al principio que en personas mayores, que es inevitable que la arruga esté ya presente, en esos casos, pues yo no soy partidario de aplicar técnicas. Cuando una persona está envejecida, cuantas menos cosas hagamos para disimular el envejecimiento, quizá no tengamos un buen resultado. Quiero decir, y estoy de acuerdo con toda tu exposición, simplemente matizar que nosotros tenemos que tener en cuenta, el médico estético tiene que tener en cuenta la situación individual de cada persona. Y hay personas que no podemos hacerle cosas para que parezcan lo que no son.
Evidentemente. Alberto, en cualquier caso te quiero decir que si yo tuviera que ponerme toxina botulínica o se la aconsejara a algún paciente, se la pondría a alguien como tú, sin ninguna duda.
Muchas gracias. Muchas gracias.
El problema es que muchas veces...
Que yo soy ciertamente usuario de tanto en tanto, porque...
Vale.
Pero insisto mucho en que depende de la dosis y de la aplicación.
Alberto,
y la clave... Sí.
La clave es el profesional adecuado.
Exactamente,
Sí, porque a veces tenemos que convencer al paciente que es que tiene que tener movimiento, que es que tiene que tener alguna
arruga. Saber que no
puede ser.
Es muy importante.
Una persona que tiene 60 años no queda bien que no tenga ninguna arruga.
En tot
no
cas,
queda
bien. Ho heu explicat molt bé en els vostres arguments que pràcticament coincideixen a la totalitat amb alguns matisos, com és lògic, cadascú des de les seves perspectives, però crec que són arguments molt interessants de la mà de bons professionals. Recordo moltes vegades el doctor Morano, quan tantes vegades ha de dir que no, a pacients, que algunes vegades mos ho ha explicat, sobretot a gent jove, i per descomptat, bona explicació la del doctor Valverde just a l'inici, no?
Sí, ha de, quedar molt clar, sí.
Jo crec que ha quedat, que ha quedat molt ben...
Per un professional,
molt ben exposat.
En compte que és un medicament que s'emplea en medicina estètica, s'emplea en urologia, s'emplea
en oftalmologia. A migranya, fins i tot. Sí que és veritat. Sí. Però, com tot, de les mans de bons professionals i sobretot per aclarir aquests dubtes. No? Avui parlàvem d'un concepte que es venia de nou, botox preventiu. Crec que ho hem aconseguit aclarir i per aquesta raó ho hem fet amb dos col·laboradors habituals i grans professionals. Doctor Valverde, doctor Morano, sempre és un gust tenir-vos. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres perquè és important aclarir aquesta situació.
I tant que sí. Per això ho volíem fer. Moltíssimes gràcies a tots dos. 11 i 28. Ara anava a dir, ja que obrim el debat, donaríeu viabilitat al botox a les vostres vides, maldament fos de grans professionals? És una cosa que vos heu plantejat alguna vegada? No pensava que vos faria aquesta pregunta mai, però ja sabeu que sempre participant...
Nosaltres contestam a tot, Marta Grau. Mira, jo he de dir que quan tenia 20 anys deia sempre rotundament no. Ara en tenc 43 anys, segueu pensant el mateix, tot i que sí que me veig ser rues. No, vull aclarir això perquè amb 20 anys tu no penses que... Com te veuràs quan tinguis rues? Sí. Ara ja comença a tenir-ne, segueu pensant el mateix, per què no tenir rues? Per què no tenir expressió a sa cara? Evidentment, sa pressió social, sobretot en ses dones, passa factura. És vera que n'hi ha molta de pressió social. Però de moment no he canviat
Joana
opinió.
Joana Maroto, no. De moment, el botox. No. Xisco Nadal.
Jo no, perquè no m'agraden les punxades. Diré no, perquè crec que és com aquesta gent que decideix canviar-se a escola dels cabells. És una inversió a llarg termini. I ara saben que ens poden permetre els botox, però d'aquí un any o dos no saben si podran pagar-nos-el.
No, i que quan te'l depones una vegada ja necessites posar-se.
Has de seguir, perquè després la pell se te despenja. Sí. Perquè en aquella zona li has donat aquesta... L'has emplenada. I després encara penja més que si no t'haguessis posat. I tercer, que no m'agrada fer-me vell, no m'agraden ses arrues, però m'agrada molt manco sa cara de llangardaix que li queda a sa gent que abusa dels botox.
Perdona, he dit que tenc 43 i en tenc 42 encara. Ja m'he posat un any de més, però bé.
No, ho dic perquè quan t'has posat botox se me fa estrany un home de 60 que n'hi ha, que ets a mires i té sa pell més estirada que es tamborino de Sant Antoni, saps? I a mi això se me fa estrany. Ja està.
Aclaritidor.
Volen poder riure.
I que se notin.
I que se marquin. Perquè les arrues, és que l'alternativa és morir-te.
Oh, no,
per tant,
clar.
Millor que venguin
les arrues bona.
Perquè vol dir que seguim vius i seguim amb il·lusió.
L'alternativa no és bona, com bé explicàveu.
I que vam, i que basta ja de dir que perquè tinguis rues és que estàs malament.
Exactament.
És que en el final mos acaben de complexar perquè sa vida mos ho diu. No.
I després d'aquest debat, interessant també, els dels professionals de la salut, els dels companys periodistes.
Arruau-vos com a panses.
No, però aquí hem de tenir totes les visions possibles.
Sempre.
Prova d'això és aquest programa. 11 i 31, uns consells, continuam.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzant gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster.
Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Onze i mitja, passen només de 3 minuts, volen xerrar-vos de Wicked, el musical de la temporada a Madrid.
Només un musical, és un fenomen global que ha captivat el públic de Broadway i del West End durant més de 2 dècades. La peça, estrenada a Broadway el 30 d'octubre de 2003, es va convertir en una de les produccions més duradores i estimades del teatre musical contemporani.
Basat en la novel·la de Gregory Maguire, Wicked reimagina la història del Macduff des de l'òptica d'un relat anterior, el d'una jove de pell verda i un altre de brillant somriure ros, que tot i les seves diferències forjaran una amistat profunda i complicada convertir-se amb el pas del temps en, en les famoses bruixes de la Terra d'Oz. I des d'octubre de l'any passat, el musical ha arribat a Madrid, ha estat un èxit, ja en volem parlar precisament amb una de les seves protagonistes, na Cristina Llorente, o el que és el mateix, na Glinda, a la funció. Cristina, molt bon dia, buenos días, com estàs?
Buenos días, muy bien. Aquí pasados por agua, como toda España, madre mía.
Nosotros encantados de hablar con Glinda, de Wicked, que es el musical de la temporada. No sé cómo vivió, en este caso, Cristina Llorente, que ya venía de protagonizar Ghost, de protagonizar Pretty Woman y de estar en mil y un musicales que le ofrecieran ser protagonista de Wicked, el musical de la temporada.
Pues realmente flipando, porque para mí era uno de mis dream roles, uno de mis musicales favoritos y sobre todo uno de los personajes más bonitos y completos del panorama musical. El personaje de Linda es maravilloso y desde yo lo vi pues cuando tenía 14 años este musical en Londres y dije algún día espero que traigan este musical a España y poder protagonizarlo porque es una maravilla. Y después de un largo proceso de casting y de pues como es nuestro mundo que es no se sabe qué va a pasar, me dieron la gran noticia de ser Glinda y fue, vamos, la mayor alegría del mundo. Llevamos unos cuantos meses ya de funciones y está siendo un sueño súper hecho realidad.
Un sueño y un éxito, porque yo el vaig veure ara fa 2 setmanes a Madrid i vaig anar un dissabte cap vespre i el Nuevo Alcalá estava lleno hasta la bandera. No suele ser habitual, los musicales que no son clásicos, un pensa, hoy no me puedo levantar, Mamma Mia de ABBA, El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, que ya tienen como cierta tradición, o porque las canciones te suenan, o porque el musical te gusta, que la gente va en tromba a verlo, pero Wicked, que venía de Estados Unidos, venía de Londres, también las películas han ayudado mucho, pero lo vuestro ha sido como poner una pica en Flandes y todo el mundo ha vivido esta fiebre Wicked.
Sí, sí, sí. Yo creo que las películas han ayudado mucho y que luego es verdad que el boca a boca está funcionando muy bien porque el musical es una barbaridad. O sea, tiene no sé cuántos mil millones de premios, tiene el compositor tiene hasta premios Oscars. O sea, la música, que yo creo que es lo que es lo más importante de un musical, es increíble. O sea, la compañía obviamente también somos geniales, pero es que ya solo la base de la historia, la música, es muy brutal y la gente cuando sale, sale riendo, llorando, pasándoselo bien, recomendándolo. Y esto es, yo creo, lo que nos está haciendo que sea un súper gran éxito aquí en Madrid.
Cristina, yo no he tenido la suerte de chisco de poderte ver en el musical y eso que teníamos que ir juntos, te lo tengo que decir. Y ya lo suelto aquí porque nos encanta así tirarnos pullitas.
Te dio plantón.
Pero tengo que decir que creo que han hecho un gran casting, empezando por ti, por ejemplo, para representar a este personaje tan difícil, tan complicado y que de alguna manera... Es que yo te veo enterita, como Glinda.
¿Te veo ahí?
Sí, te veo ahí. No sé si también es un poco el éxito, ¿no?, del musical, esto de conectar con el público, con los personajes, ¿no?, que de alguna manera también representan el espíritu de la película que la tenemos en los cines y que ahora también está tan de moda.
Sí, 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 yo creo que la película nos ha hecho mucho bien. Luego David Serrano siempre dice, es verdad que en el panorama musical ahora mismo tenemos un nivel de intérpretes que es una maravilla. A ver, yo llevo haciendo musicales desde que tengo 9 años, entonces yo ya llevo mucho tiempo dedicándome a esto, pero es verdad que ahora hay muchísima más gente que otros años pasados, hay muchísimas más escuelas, hay mucha más gente mucho más preparada, y esto supone que al final una compañía compuesta por 30 personas, pues las 30 es un nivel altísimo. Obviamente todos llevábamos ya haciendo varios musicales, menos uno de los chicos que es muy jovencito y acaba de salir de la escuela y era su primer musical, que es el chico que hace Bok, que además de hecho Stephen Schwartz, que es el creador de la obra, que creó esta obra hace 20 años, vino y dijo que era el mejor Bok que había visto. Entonces dices, jolín, qué guay que hasta la persona que es su primer musical de repente le ha llamado la atención al propio creador del musical. Entonces, hombre, eso es también un referente de que va a ser un éxito, ¿no? Porque es que al final la compañía es muy top y eso es que, guay.
Claro, cuando...
Y luego David Serrano siempre cuenta que vieron a 2.800 chicas para elegir a dos. Y eso es como, ¡wow! O sea, es guay.
Qué ilusión.
Es un orgullo porque nos lo curramos un montón.
No tenemos ni la menor duda. Y además es que asistir a un musical, y sobre todo de estas características, de esta magnitud, es una experiencia para los sentidos. A los que nos gustan los musicales nos fascina. Por cierto, tenemos visita de cole hoy a la radio y están mirando los niños fascinados porque, claro, un musical como este pues genera esa fascinación. Así que aprovecho ese pequeño inciso para saludar a los niños de Sant Vicenç de Paül de la Soledat que están aquí y que ens acompanyen i que estan mirant.
I quizás si tenim futurs... algun d'ells, hi ha qualque artista de musical.
Algun cantant,
Seglinda o Selfaba del 2050.
¿Quién sabe?
Seria meravellós.
Qui sap? Però mira, ara que deien a Cristina, jo vaig començar molt, molt joveneta, en tan sols 9 anys. És verdad que, aunque empezaras tan pronto, ostres, enfrentarse a un musical requiere un esfuerzo físico y psicológico brutal, ¿o no?
Sí, o sea, al final nuestra vida es como siempre lo comparamos con los deportistas de élite, ¿no? Porque trabajar al final con tu cuerpo y sobre todo con tu voz, vosotros que también trabajáis con la voz, sabéis lo que es que cualquier mínima cosa te afecta, tienes que cuidarte mucho el cuerpo, cuidarte mucho la voz, entrenar todos los días, cuidar mucho la alimentación, cuidar mucho el sueño, levantarte y hacer vaos, ver a qué hora tienes que cantar, hacerte toda la escala, a ver si llegas hasta el do sobre agudo, que es lo más alto de mi partitura, pues todas estas cosas que es vivir del cuerpo como si fuéramos deportistas de élite. Así que sí, es un mundo muy esclavo, muy sacrificado, pero a la vez es muy bonito porque es nuestra pasión, ¿no?
Som en conversa amb Cristina Llorente. Ella és Glinda a Wicked, el musical del moment. Per ara no ha vengut a Balears, però sí que molta de gent de vegades agafa un avió i se'n va fins a Madrid i aprofita per anar a veure un musical. El podreu veure al Nuevo Teatro Alcalá. Cristina Llorente fa de Glinda. T'he de dir que hay dos canciones en el musical. Una és la tuya, el popular, ¿no? Y saltres desafiar la gravedad. Y la de popular, yo no la había escuchado nunca en castellano. Te dedí que le das un punch que a mí me gustó mucho. Y sobre todo tu vestuario. Llevas una bata, un salto de cama, que diría mi madre, espectacular, que ya lo querría Joana Maroto para pasear por su mansión.
Hombre, claro.
Te
lo
doy
sí.
Porque es que para mí el vestuario también es una pieza clave de este musical que a mí me dejó impactado. Y te doy que yo fui con mi chico, que él no es muy de musicales, y salió aplaudiendo con las orejas. Nunca lo había visto tan entusiasmado en un musical y en parte fue gracias a este punto de ópera que le das tú a tu Glinda, que
qué bueno.
Estuviera sentado donde estuviera sentado en aquel teatro, llegabas a todo el mundo, que esto no es
bozarrón,
no es tutón, que puede hacer, no todo el mundo lo consigue.
Qué guay, muchas gracias. Pues mira, fíjate que yo, el lírico era como el punto que he tenido que trabajar en este personaje. Siempre me tocan personajes donde tengo que trabajarme algo, ¿no? O sea, yo, los artistas de musicales somos bastante completos porque al final cantamos, bailamos, actuamos, pero siempre los personajes a mí que me han llegado era como, pues de repente yo no bailaba claqué y tuve que aprender a bailar claqué. Y en este personaje me tocó prepararme mucho, muy a tope el lírico, porque es verdad que canto 7 canciones. 3 de ellas tienen mucho registro y repertorio lírico y el resto son pues como el popular, que es más estilo musical moderno. Y entonces en este lírico, para el casting y durante ahora el running, pues cada 15 días sigo con mi maestra de canto preparándome mucho, mucho este lírico, porque claro, de repente es como abrir otro punch en nuestro género y es muy específico. Entonces me alegro mucho que me lo digas porque es lo que yo me estoy currando ahora mucho para este personaje, esa parte lírica.
Pues Cristina Llorente, un placer haberte visto hace un par de semanas. Joana Maroto vendrá en breve, cuando ella considere.
Te lo aseguro.
Porque yo le dije...
Con o sin chisco, pero vendré.
Este día vamos y ella no quiso venir, que tampoco se haga ahora esta victimización en antena. No le entesa, pero bueno, cada uno sabe...
Cuyita que vuelve.
Cada uno sabe por qué lo hace. Y sobre todo, Wicked, un musical que mucho antes del mundo de las fake news ya habla de una cosa muy importante, que es que las cosas dependen mucho de perspectiva. Mm. Y que a veces los malos són malos perquè nos lo han contado mal. Per tant, si alguien quiere reflexionar sobre l'amistat entre dos mujeres diferentes, dispares, però que al final terminen entendiéndose, sororidad i sobretot un tema de que la perspectiva és important per entendre les coses, que vagi a veure Wicked, que vos passareu pipa, i trobareu una Cristina Llorente que és meravellosa. Por cierto, quiero pensar que alargaréis temporada, perquè con el exitazo que estáis teniendo, hay Wicked para rato.
Que nos dé tiempo a venir a Marta y a mí juntas.
Sí, en principio estaremos hasta julio, creo que es la idea, o sea que sí.
Bueno, hasta julio y más allá, que dirían en Toy Story. Cristina Llorente, un placer haber hablado este ratito y sobre todo haber podido conversar en Neglinda de Wicked, el musical de la temporada en Madrid. Un abrazo muy fuerte y mucha mierda.
Un placer, os mando un beso enorme.
Igualmente por tú, Cristina.
Tenim merda davant un grup de nins, però és allò que se diuen en el món del teatre.
Naturalitat.
No és una, exactament. No és una paraulota.
Però quina fantasia per la Neglinda,
oh? És una meravella. Per cert, nins, se diu molta merda perquè abans s'anava en el teatre en carruatge i quan hi havia molta merda a la porta dels teatres, que significava que hi havia molt de cavalls. Ah, no és una grolleria, sinó que és una manera de desitjar sort.
Que l'obra havia estat un èxit, precisament per aquest cúmul de visites quan no hi havia cotxes. Mira que didàctica.
Clar, si ara davant TV de ràdio tanquéssim una carretada de merda, seria meravellós perquè vol dir que molta de gent ha vingut a veure'ns.
I no és que hagi vingut una carretada de cavalls, sinó una carretada de lots a visitar-nos.
Exactament. Així que, de nou, el nostre agraïment als nins de Sant Vicenç de Paül, del barri de la Soledat.
És que s'encomana.
Sí, és que no se pot resistir. Són les 11:44, jo vos deman que continueu amb nosaltres a través de la ràdio i a través de la televisió perquè hem de fer encara el repàs a les revistes del COC que avui és dimecres i ja han sortit. Don't be offended by my frank analysis. Think of it as personality dialysis. Now that I've chosen to become a publicist or an advisor, there's nobody wiser. Not when it comes to popular. I know I'm a popular. And with an assist from me to be who you'll be instead of dreary who you were. There's nothing that can stop you from becoming popular. El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
A les 4 del capvespre segueix amb esforços en joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder de Can Misses al centre d'esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
Ara sí!
I també al canal del YouTube d'IB3 Esports.
El dia, IB3 Ràdio.
Moment per repassar les portades de les revistes, que, per cert, ho hem avançat just abans dels anuncis, ja han arribat als quioscos. Where do I begin to tell the story of how great love can be?
The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start?
Ara, Ana Marta, quedava el micro
tancat. És que no coneixia tancat. Aquesta versió.
La gent que mirava la tele, suposo que l'ha vista parlada, que preciosa aquesta versió de Shirley Bassey i de que sí? Where do I begin, que és posar-li lletra a la cançó del Love Story.
Preciós.
I és una fantasia molt servei beníssim. He triat aquesta banda sonora de la pel·lícula Love Story.
Com significa no decir nunca lo
love,
siento.
Ai, és que jo el vaig veure en anglès. Exacte. Love means never having to say you are sorry. Estimar significa no va de dir mai massa greu. Sí.
Meravellosa pel·lícula. Si no, recupereu-la, per favor. Molt trista, això sí.
Sí,
eh?
Clar, la van veure en els anys 70, un poc tòxic, tot plegat.
Sí, també s'ha de veure amb els ulls, però no mos de dir...
Dir massa greu també de vegades és necessari.
Jo també ho crec,
perquè ningú és infal·lible. Però bé, fet aquest esclariment, que he triat aquesta banda sonora perquè precisament aquest era el titular que ha posat la revista Hola per la història d'amor entre Feliciano López i Sandra Gago. Sandra i Feliciano, Love Story. I mos diuen que celebraran Sant Valentí amb Bola i expliquen els secrets de la seva història d'amor. Des dels dubtes, quan varen començar, a les majores locures que han hecho, que t'he de dir que són avorrits fins a dir basta. Cercau, no vull fer spoilers, vull que passeu el plaer de rebostatjar la revista Hola i diu que la pareja se sincera tras 8 anys d'amor. Són una parella que fa un pot de peresa, ja ho he dit.
Ells són avorrits, però saps qui és meravellosa i jo espero la seva reacció ja en aquesta portada?
Supos que si ets parella d'en Feliciano López, n'Alba Carrillo.
Segur que tindran qualque perla divertida d'en Alba Carrillo en referència a aquesta
clar,
entrevista.
També t'he dit que llegint l'entrevista d'Ola d'en Feliciano López i de Sandra Gago, entenc moltes coses que deia Alba Carrillo. Que aquest jove és veritat que és molt guapo, és un gentleman, si m'apures, però també té, fa pinta de ser avorridot. I en aquesta entrevista queda confirmat, perquè allò que ells defineixen com a locura, què vols que te digui? No, no ho és tant. Més coses que surten en aquesta portada, surt el rei Carles III d'Anglaterra, perquè ha muntat... M'haureu de llevar... Exacte, molt bé, m'haureu de llevar reto, les estimats companys, perquè surten a les finestres de baix el rei Carles III, que ha muntat una marca de luxe sostenible a la seva mansió de Sant Andrigam, que te pots comprar, atenció, tuits fets a llana de les seves finques i també ha muntat una cosa a la qual podríeu presentar els vostres quissons, que són premis canins. És a dir, que tu te pots presentar a un concurs de cants...
El de Joana guanyaria el premi. El meu segurament. Estaria descartat tot d'una.
I si aneu per Anglaterra, passeu per Sandringham o per Balmoral i podreu comprar-vos un tuit fet a llana d'ovella de les finques del rei Carles III.
Perdona, que és un tuit? És que no sé ni què és.
Un tuit, és una d'aquestes xiquetes.
Ah, una jaqueta.
Creuada, sí.
Perdona.
I més reis, també surt el rei emèrit, Joan Carles III, que s'ha fet unes fotos per Hola i desmenteix des d'Abu Dhabi els seus problemes de salut. Que dejen de matarme, me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días.
S'ha fet un tomeu penya.
Ha dit el monarca que ha complit, recorda'm, el mes de gener va fer 88 anys.
S'ha fet un tomeu penya perquè en tomeu fa poc, que també pareixia que és, la notícia era que havia mort i ell va sortir dient no, estic que no. Aquí ben rebelde i ben content i ben xalest.
Així és, el rei emèrit ja ha parlat, jo també ho entenc, que tot el dia estiguin demanant-se quan tornarà a Espanya per si s'ha de fer el funeral o no s'ha de fer el funeral. Ribó, jo de també t'he dit que si ets una persona vitanca, com sembles el rei emèrit, que està almenys que és un casquefell, i sobretot que tens euros per poder fer-ho, que t'estiguin matant tot el dia, jo també entenc que siguis rei o no siguis rei, t'ha d'empipar.
El rei emèrit està de meravella, així ho ha assenyalat, però qui ho està passant malament és la reina emèrita, dona Sofia.
Així és, després de la mort de la seva germana, Irene de Grècia, diuen que està passant un sotrac desgrossos, diu que està molt afectada, segons la portada de la revista Semana, diuen que ha entrat en una espècie de depressió silenciosa, marcada per l'esgotament emocional i també per un sentiment de buit sense la seva germana. Allò que ja varen comentar fa un parell de setmanes, quan ets reina, no pots apuntar-te a Pilates i fer un grup de milles. Clar, si tu tens una... No ho dic per riure, ho dic seriosament.
No, t'entenc.
Quan tu tens una còmplice com la teva germana a qui li has pogut parlar del rei, dels problemes que suposa ser cap parella d'escat de l'estat, etcètera, que te pot entendre, jo també comprenc perfectament que la reina Sofia, com diríem un mare, hagi quedat com un ferrer de fora carbó, perquè aquestes confidències ja no té en qui fer-les. I ningú millor que una germana per entendre't. Però, la revista Semana du lo que és la notícia de la setmana, de la temporada, des més. I és que Cayetano Rivera i Tamara Gorro són parella. Bé, són parella o se coneixen, perquè me fa com una mica de gràcia aquestes coses de nos estamos conociendo.
Què vol dir això?
Fa tres mesos que s'estan coneixent. Ni que en Tamara Gorro o en Cayetano Rivera fossin salarús. O si es passa a Calpe. No hi ha tant per conèixer. Jo crec que en dues cites ja t'ha explicat allò més important i més rellevant de la seva vida. Ell està molt empipat, diuen, ho va dir l'altre dia en Letizia Requejo en el programa de Nana Rosa, diu que ell està empipat perquè tot això s'hagi fet públic. Per tant, Tamara Gorro, allà no és. Quan un home s'empipa perquè sàpiguen que va amb tu, mai te farà feliç i mai te donarà el lloc que te pertoca. Recorda'm la història de Bertín Osborne en sa mare del seu fill, que tampoc mai li va donar el seu lloc dit-se darrere, eh? No digna na Fabiola, que també la va negar un parell de vegades fins que en el final va acabar reconeixent el fill. Quan un home te nega perquè li fa vergonya, perquè no vol que el relacionin amb tu, etc., tu has de fugir d'aquesta relació, per molt bo que sigui horitzontal, que jo no ho nec, que diuen que els toreros, com que s'enfronten dia sí dia també a sa mort...
Viuen com si fos el darrer minut.
Exactament, que te duen un èxtasi que te deixa tremolant.
Ni per molt guapo que sigui, perquè és preciós, en Cayetano, però darrerament sí. També d'un historial, d'enfrontaments amb la Guàrdia Civil, de moments en què havia begut massa aigua amb misteri...
De menjar palmeres que no són de xocolata, d'anar a restaurants d'aquests de màquina...
De liar-la la
cua... És que vull que me serveixis tu perquè som en Cayetano, és a dir, que també no té pinta de tenir un tracte fàcil. I diuen que aquesta lota va derrota batuda d'ençà que Neva González se va separar. Que a vegades passa, quan t'has trobat l'amor de la teva vida, després reestructurar-te i tornar a ser la persona que ets, quan tu no dones per clos un capítol de la teva vida, de vegades jo entenc que sigui complicat. Fa tres mesos que estan junts, han anat, per cert, varen ser per Eivissa aquest estiu, tot i que no se varen fer moltes fotografies, ja ara ens han enganxat a Abu Dhabi, i ells dos se varen separar l'any 2022, som en el 2025, ja han intentat refer la seva vida, però ja veurem com va tot.
Acabam en 10 minuts, amb Sara Carbonero.
Vols acabar en 10 minuts?
O, bueno, pots triar també lectura, si t'agrada més.
Jo cap... Ai, clar, que m'ho agafo la temps. Idò, ràpid, 10 minuts, portada, Sara Carbonero. La confessió més sincera de Sara Carbonero després del seu ingrés hospitalari per Cap d'Any. Diu, he superado otra piedra en el camino. I el que més m'agrada és el post que ha fet a Instagram, en el qual se basa aquesta notícia de 10 minuts, que diu, gràcies a Jota, mi chico, perquè quan t'estimen i t'acompanyen, això sempre és una meravella. I anam a lectures, ràpid, perquè ara tenim una altra protagonista, que més enllà de que surt la guanyadora de Passapalabra, enhorabona per la mortalada d'euros que t'has enduit cap a casa, estimada, també tenim en Úrsula Corberó i en Chino Darín, en el que va ser el seu darrer passeig per Barcelona abans de sa pares. Dilluns varen tenir sa criatura i tota sa família, tant sa família argentina com sa família catalana s'han reunit en aquest moment tan preciós per compartir-lo amb aquesta parella tan jove i que ara ja són pares.
Home, no te queixeràs de com venen les revistes.
No, i qui ets jove?
Aquesta setmana sí que hi ha un pot de tot.
I qui ets jove? I és un mite i llenc que quan se'l troba, que quan se'l troba en Pesquerre és que és talment en Mario Casas, és el proper protagonista que tenim ara per parlar dels esports.
Li posa música.
Evidentment.
Per favor. Toni Fuster, bon dia, repassa l'actualitat esportiva.
Bon dia, m'he parat vermell jo amb aquestes,
no
amb aquestes presentacions.
Què trobes?
A veure, avui tenim molta activitat esportiva, tenim jornada intersetmanal i avui, per exemple, tenim futbol sala perquè torna la competició per al Palma Futsal, jugarà en el pavelló Jorge Garbajosa contra el Inter Movistar, partit que començarà quan falti un quart per a les 9 del vespre. Aquest partit, per tant, que el podreu seguir des de les 8:30 a IB3 Ràdio. Ja és un clàssic, aquests Inter-Palma Futsal. Això per un costat. Per altra banda, hem de dir també que tenim voleibol. Tenim jornada intersetmanal la Barca Menorca, que rebrà la visita del Heidelberg a les 8 del vespre al pavelló de Ciutadella. La Barca cercarà el lideratge i per això hauran de guanyar a les Canàries. Només un punt separen les Canàries a les menorquines, en aquest cas. Un partit marcat per la rivalitat entre possiblement els dos millors equips d'aquesta competició de la Lliga Iberdrola. Per tant, ara mateix, Heidelberg primeres, un punt per darrere la Barca Menorca. Veurem si guanyen i l'equip de Bellorem pot aconseguir situar-se com a líder. I acabam amb bàsquet perquè... tenim també jornada primera FEP. Ahir derrota, una llàstima, de l'Estia Menorca. Va perdre la pista de l'Obradoiro, Santiago Fontedosar, per 186. Un partit que es va decidir a la pròrroga després que el resultat final, el darrer quart de partit fort d'empat, a 76. I avui tenim el Per un costat, el Figo i Palma, que rebrà la visita del Fuenlabrada al Palau d'Esport de Son Moix a partir de les 8, i mitja hora més tard, 8 i mitja, el Palmer jugarà a la pista del Palència, un equip dissenyat per pujar a la Lliga ACB. Esperen que tinguin sort el dos equip balears, ja que no va poder seguir l'Èstia, que avui sí que Figo i Palma i també Palmer Bàsquet puguin guanyar els seus partits.
Tot un ampliem aquesta informació, gran repàs i molt complet. Toni Fuster, moltíssimes gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Ara repassa el contingut, però, del programa Al Dia. A Menorca, Pere Gibert, bon dia.
Com va? Avui saludarem Josep Bondia, patró i armador del barco Ciutat de Maó, que és a la tracturada de Madrid, donant suport a pescadors, ramaders i agricultors en protesta contra els acords amb Mercosur. També parlarem amb Esbala Descastell, en Lluís Camps, per conèixer la darrera hora que es viu a Cala Sant Esteve i es moll del Fonduco arran dels despreniments de terres i els desallotjaments preventius que hi ha hagut els darrers dies. Avui commemorarem el Dia Internacional de la Dona i la Fieta a la Ciència, recordant i reconeixent el llegat de na Marta Sales, menorquina, biòloga marina, que ens va deixar el passat mes d'octubre. Avui, és dimecres, anirem a un comerç emblemàtic, la Merceria Mixes de Maó.
Pues escoltant propostes molt interessants, també les que té Laura Tura, Eivissa i Formentera. Bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui també posarem el focus damunt aquest dia internacional que se celebra avui de la dona i la nena en la ciència. Serà en el reportatge d'actualitat que fem cada dimecres. Sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb la Nieves García Gálvez i també calentant motors per les festes de Santa Eulària, que demà és la Diada Gran. En parlarem amb el regidor de festes de l'Ajuntament i obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats del periodista i divulgador del món del pa, Ivan Llarza.
Moltíssimes gràcies, Laura. Acabem amb el dia a Mallorca, Jaume Noguera.
Mira, molt ràpidament, parlarem de petit comerç, de l'Escola Municipal d'Hàbits Saludables de Calvià, d'un nou depòsit d'aigua a Porreres i d'un taller que se fa demà a la Biblioteca de la Pobla per saber ben com eren les festes de Pasco un temps.
Vos escoltam, a d'aquí no res. Notícies i tornant demà a les 9. This sweet love story that is old.